Doncs, com els dèiem, visita després de la punt de la Viviana de la Núria Prenafeta, penúltima cuina del talent d'aquesta temporada amb la nostra col·laboradora. Què tal, Núria, com anem?
Molt bé, molta calor, però molt bé.
Però bé. Doncs bé, per completar el capítol que vam iniciar la setmana passada i que es titulava Els 7 principis de la gestió ecològica de les relacions. La Núria ens va distingir la setmana passada dos termes o dos conceptes que poden tenir una relació, però que ella ens va distingir bé, que era el de relació i el de vincle. I vam començar, com deia, en l'anàlisi d'aquests 7 principis de la gestió ecològica de les relacions. Recordo que li vaig demanar què havíem d'entendre per gestió ecològica en referència a una gestió normal, no? I ens va parlar d'aquella intel·ligència emocional i de la... també d'una intel·ligència... No me recordo què vas dir, ecològica, que també, com vam estar explicant aquí durant l'últim capítol de la cuina.
De fet, és ecologia emocional. Ecologia com gestionem emocional. El nostre entorn emocional perquè nosaltres tinguem bé, però també perquè les persones del nostre entorn també estiguin bé.
Ens va parlar del principi de l'autonomia personal, que vam dir que resumia moltes de les coses que la Núria ens ha explicat aquí. Ajuda't a tu mateix i els altres t'ajudaran. El principi de la prevenció de les dependències, que ens vam aturar bastanta estona, perquè era un concepte molt interessant aquest. No facis pels altres allò que ells poden fer per si mateixos, i això vol dir els estic ajudant, no els estic ajudant, sinó precisament al contrari. I el principi del boomerang, que jo resumia amb allò de tal faràs, tal trobaràs, sí. I que la Núria deia que és tot el que fas als altres també t'ho estàs fent a tu mateix, en el fons. Però ens quedaven quatre principis que els analitzarem avui. El principi, el primer, Núria, parla del principi del reconeixement de la diversitat.
Sí, tant de la individualitat, amb el sentit de que tothom és diferent, com de la diversitat. Què passa quan algú és més diferent de la resta? I em refereixo a diferències òbvies, com puguin ser diferències físiques, com ens sentim nosaltres i què fem davant d'algú que és diferent, algú que té, doncs, que medeix un metre d'alçada, per exemple, algú que va en cadira de rodes, algú que no té braços, algú que té una discapacitat mental. Com reaccionem? Llavors, com acceptem aquesta diferència? Però no només això, que és molt evident, sinó com gestionem nosaltres la diferència de criteris, la diferència de mentalitats, de diferències polítiques, de pensament polític, etc. Així que podem tenir gustos diferents. I aquí també és important saber que jo trio amb qui em vinculo. Puc triar amb qui vincular-me. Ara, de quina manera m'està impactant a mi aquesta diferència? Tracto amb aquest diferent tal com voldria que a mi em tractessin? Aquesta és una reflexió important. Moltes vegades rebutgem allò que és diferent de nosaltres. Quan diem expressions com és que aquesta persona no és normal, per exemple, no? O lo normal és X, Y o Z. Bueno, segons qui.
I acostumem nosaltres a posar-nos en aquesta mena de bossa, clar. No?
Efectivament. I llavors sempre busquem correspondre o encaixar dintre d'uns determinats estàndards que al final són generalitzacions que no estem parlant ni de millor ni de pitjor, però tendim a classificar-ho com a bo o dolent. No ets normal en el sentit que sigui, no penses com jo, doncs ja està, ja ets un radical o un no sé què o no sé quantos. Llavors, clar, això va en contra d'aquests principis d'ecologia emocional. Llavors, aquí, quines són les habilitats que ens hem de treballar per poder assolir aquest reconeixement de la individualitat, de que tothom és diferent i únic i té valor, i a més de que la diferència també és un valor en els equips, en la societat i en els col·lectius. I és l'empatia. Ja hem parlat moltes vegades de l'empatia, de com puc contribuir jo a comprendre què és el que està passant per la ment de l'altra persona, i també des d'un punt de vista de la humilitat. No perquè jo pensi així, la meva manera de pensar és millor o més acertada o més verídica que la manera de pensar de l'altre. Llavors, moltes vegades ens pensem que amb les ulleres amb què jo miro el món és la graduació adequada a través de la qual observar i interpretar
això
la realitat.
Això és molt humà. Sí, aquesta tesi és molt humana.
Sí, és tan humana com demostrativa d'una falta de consciència col·lectiva. Llavors, és humana precisament perquè és humana.
És humana des d'una vista individualista, eh?
Certament, certament. Sempre busquem relacionar-nos amb els nostres iguals. Això és així. Sempre busquem relacionar-nos amb els nostres iguals. El que és diferent ens fa por. Però d'on surt aquesta por? Aquesta és una part d'anàlisi que també és interessant. Així, doncs, treballar-se la humilitat i l'empatia per poder connectar amb els altres és un factor clau.
En tenim un altre que algú pot pensar, si acaben de dir exactament el contrari, no? Que hi ha un matís molt important. En aquest principi del reconeixement de la diversitat dèiem no facis als altres allò que vols per tu, perquè podeu tenir gustos diferents. I el principi de la moralitat natural diu no facis als altres allò que no vols que et facin a tu. Hi ha una matització important.
Sí, exacte. Tu no vols que et menystinguin, no menystinguis als altres. No vols que et cridin, no cridis als altres. Això té a veure amb la responsabilitat. Quina és la meva responsabilitat en les relacions que jo estableixo? I per posar-te un cas molt evident d'aquesta responsabilitat, el que jo faig també és l'exemple de qui jo sóc, no? Aquesta responsabilitat. I és, imagina't que vas a PortAventura amb el teu fill, que té 9 anys i mig. Hi ha una atracció a la qual poden pujar els nens a partir dels 10 anys. Val? I quan et pregunten l'edat, el senyor de la taquilla diu, quina edat té el seu fill? Tu dius 9 anys i mig. I diu, bueno, com que és alt i sembla més gran, passi, passi. Digui que en té 10. Clar, si tu tens el nen al costat i acceptes això, aquí estàs fent ús del principi de la moralitat natural o ja estàs recorrent a una petita corrupció, per així dir-ho.
Sí, sí, una trampa, estàs fent trampa.
Quin exemple estàs donant al teu fill i estàs dient que sàpiguis que per interès individual és lícit mentir? Així doncs, hem de ser conscients del nivell de responsabilitat que tenen els nostres actes en l'impacte que té, per exemple, en la educació dels fills, però també, i ara portant-ho ja en el terreny polític, quan, que ja saps que la corrupció és un tema que cada dia dona més casos i es va com ampliant com una taca de petroli, no d'oli, sinó de petroli. Doncs què passaria si els polítics tots fessin ús del principi de la moralitat natural? No hi hauria corrupció, seria absolutament impossible. Cal ser coherent entre allò que fas i allò que ensenyes. Aquest és un principi bàsic, realment.
Jo reconec que aquest, com et vaig dir l'altre dia, hi havia un principi que era una miqueta una mena de leitmotiv vital, o que intento que ho sigui, jo crec que amb això es pot anar per la vida. O sigui, bàsicament, amb això només es pot anar per la vida.
Certament, i fixa't, hi ha una cosa molt interessant, que és tu pots enganyar els altres, pots enganyar la justícia, fins i tot a la tua família, els més íntims, és igual, però mai et pots enganyar tu mateix. Uh-huh. Així que això té a veure amb la integritat, el valor de la integritat. És els principis que a mi m'agrada que els altres compleixin en mi i que es compleixin en la societat. Si jo vull que els polítics del meu país o dels països del món, és igual, no siguin corruptes, jo estic tenint aquest mateix comportament? O en algunes circumstàncies jo sí he comès petits actes de corrupció? Com és això?
Aquest exemple tan simple que has dit tu de PortAventura, però que és tan gràfic respecte a l'exemple que se li dona a la canalla, en el fons, aplicat en aquest principi seria tu vols que alguna vegada t'enganyin?
No enganyis. Efectivament.
És exactament així?
Efectivament. O a vegades, per dissimular davant dels nens determinades circumstàncies, els pares a lo millor menteixen, no? Uh-huh. Saps? Llavors, és, què poses per davant? La integritat? El teu interès personal o la imatge que vols donar davant dels altres, a vegades, per suplir algunes mancances, fins i tot, no? O sigui, i la integritat és bàsica per poder construir una societat de persones sanes i, per tant, generar un entorn ecològicament i emocionalment sostenible.
Mm-hmm. Jo, aquest, ja dic que si els hagués d'ordenar, aquest el posaria de rànquing de número 1, eh?
Sí, perquè, i abans de passar al 6, fixa't, al final, què és la moral? També seria una pregunta. Aquí estem parlant en el fons de moral. Estem parlant de la moral interna, que són les normes de conducta introjectades, les que jo projecto cap a dintre i que són les que faran que els meus actes puguin ser creatius. Creatius en el sentit de crear valor, no de crear en funció d'interessos que no tenen a veure amb les meves mm-hmm. normes internes. Okay?
Sí, sí, totalment, totalment d'acord. Aquest principi es diu el principi de la moralitat natural.
Sí.
I parlava del sisè, la Núria, el principi de l'autoaplicació prèvia. Diu, no podràs fer ni donar als altres allò que no ets capaç de fer ni donar-te a tu mateix.
Sí, i mira, no es pot estimar sense estimar-se. Mm-hmm. Ho dèiem en un dels principis que tenia a veure amb les dependències. No puc pretendre que els altres em donin allò que jo no dono. No? Per tant, perquè això seria necessitar. Si jo el que em dedico doncs, és a exigir el que no dono, on estan aquí els actes de generositat?
Clar.
Això és un principi bàsic. I també, no puc demanar als altres allò que jo no faig per mi mateix. I aquí aniríem a temes d'autoestima. Si jo no m'agrado a mi, puc agradar als altres? Si jo no m'estimo a mi, puc pretendre que els altres m'estimin? Perquè llavors el que estic és sempre demanant ser estimada, demanant ser reconeguda, perquè jo no m'ho estic donant a mi mateixa. Okay? Llavors, aquí el que és saludable és jo m'he d'estimar suficientment a mi, m'he de reconèixer suficientment a mi, el que estic disposada a fer-ho per mi, ho he d'estar disposada a fer pels altres, també. Si no, sempre estem demanant, 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 perquè som com una mena d'ampolla d'aigua que té un forat i sempre va perdent. Així que, com que sempre va perdent aigua, necessitem que algú vagi abocant aigua perquè el nostre recipient no acaba d'estar mai suficientment ple.
Mm-hmm. Vaig mirant i veig que hi ha una interacció, una relació, ja que parlem de relacions avui, d'uns principis amb uns altres, eh? O sigui, no només amb aquest que deies tu de la dependència, no? Si no, amb el principi, per exemple, el primer de l'autonomia personal va bastant vinculat amb aquest. Sí. No podràs fer ni donar als altres allò que no ets capaç de fer ni donar-te a tu mateix, i el primer deia, ajuda't a tu mateix i els altres t'ajudaran.
Efectivament.
Vull dir que veig que hi ha una sèrie d'interrelacions. I l'últim porta per títol el principi de la neteja relacional. Diu que tenim el deure de fer neteja de les relacions que són fictícies, insanes i que no ens permeten créixer com a persones. O sigui, de tant en tant cal fer un reset.
Cal fer un reset amb aquelles persones, com dic jo moltes vegades als meus clients, que en lloc de fer-te sentir més gran et fan sentir més petit, més petita. Quan tens una relació del tipus que sigui, relació o vincle, que t'està destruint, i podria ser en l'àmbit laboral, tenir una relació d'un company, d'algú responsable, algun cap, director, etc., que tu et sents minimitzat, et sents no tingut en compte, et sents que et falten el respecte, etc. O bé una relació de parella que està sent directament dolorosa. Què fem amb aquest tipus de relacions? Què fem? Com ho gestionem? Moltes vegades la solució és jo vaig aguantant fins que no pugui més. Però d'aquesta manera és jugar a perdre, no és jugar a guanyar. És a dir, mentre jo aguanto, no canvio res. Mentre no canvio res, tot continua igual.
Però saps que tard o d'hora la motxilla estarà plena.
Sí, i fixa't, no? Hi ha una cosa molt interessant que molta gent diu, és que no puc deixar aquesta feina, encara que aquest jefe, i ja dic expressament la paraula jefe, m'estigui maltractant, tot i que és una visió subjectiva, però hi ha persones que ho perceben així, no puc deixar la meva parella perquè tenim fills, perquè tenim una hipoteca, les justificacions que tu vulguis. Però fixa't, el no puc, tots aquests no pucs, es resumeixen en no vull assumir les conseqüències d'aquest acte. Al final és no vull assumir les conseqüències de deixar aquesta feina, no vull assumir les conseqüències de deixar aquesta parella. És un no vull, perquè no vull haver de tenir problemes econòmics, perquè no vull haver de trobar-me amb determinades dificultats. Tota situació difícil, tota relació o vincle que ja és fictícia o insana, el que fa és aportar-nos un benefici secundari. I a vegades ens vinculem a aquest benefici secundari, que pot ser econòmic, o de por de la incertesa del que vindria després.
Tu ho has explicat moltes vegades. Sortir de la zona de confort, encara que sigui de no confort,
sí,
però de la nostra zona, sortir de la nostra illa, costa molt, eh?
Sí, i llavors fixa't que només són actes de covardia. Resumint, és això, és no vull assumir les conseqüències d'aquest acte de llibertat que suposa decidir què és el millor per a la meva ecologia emocional. Per tant, estic disposat o disposada a renunciar a un benestar emocional perquè vull mantenir els beneficis col·laterals o els beneficis secundaris que té per a mi aquesta relació que està sent tòxica, insana o simplement anodina, en termes de parella. Llavors, clar, el que passa és que quan posem un no puc és limitant. Canviar el no puc per un no vull és que no vull deixar de tenir els beneficis secundaris que m'aporte. Fixa't com canvia. Perquè llavors
poques persones veuràs que utilitzin aquesta expressió del no vull, no? Davant d'una situació com aquesta.
I llavors en què es converteixen? En víctimes.
Mhm.
i viuen des de la victimització la seva situació personal, professional, etc. Clar, quan tu dius, no, no, és que jo de moment vull aquesta, mantenir aquesta situació, és jo sóc responsable de la meva decisió. Si dius, és que no puc deixar aquesta feina encara que tingui la situació que tinc aquí de clima laboral, o no puc deixar la meva parella, de tal. El que estàs fent és justificar-te, viure des del victimisme, renunciar a la teua part de creativitat, de decidir com vols viure la teua vida, perquè has decidit també des de la teua llibertat quedar-te allà.
Però no és un plantejament una mica radical, aquest teu? Aquí hem tingut gent d'afers socials, per exemple, per no parlar del món de l'empresa, que en podem parlar també, que ens ha dit que hi ha molta gent que no se separa perquè no pot.
A veure, tornem al mateix. Decideix no separar-se, sí, per mantenir un cert nivell econòmic, perquè si no econòmicament potser no es podrien sostenir.
Clar.
Amb els recursos que tenen. Okay. Però és molt diferent dir no puc a dir jo decideixo lliurement que econòmicament no tinc una opció millor que aquesta.
Ja. Però és clar,
que
la seva voluntat seria separar-se.
Però canvia la perspectiva,
Àlex. No és que no vulguin separar-se, és que no poden.
A veure, sí, però...
Sí, jo entenc què vols dir tu, eh?
Sí, sí. Fixa't, jo et parlo des de la ecologia emocional.
Sí, sí,
si tu dius, molt bé, jo de moment, econòmicament, m'adono que tinc una dependència de la meva parella, he de treballar per mirar de desfer aquesta dependència. Per tant, jo decideixo des de la meva llibertat perquè la possibilitat de separar-me la tinc sempre.
Sí, sí,
el que
sí,
passa
sí,
és que les conseqüències econòmiques serien nefastes.
Clar, tu dius positivitzar el missatge i sobretot posar-te tu com a subjecte.
Exacte, tu ets
primer.
El responsable de la decisió. Per molt que econòmicament no vegis cap sortida, no vol dir que no hi pugui ser, punt número 1. Potser hi és, però a través d'un recorregut més llarg. Potser abans de separar-te necessites fer altres coses o altres passos perquè et vegis capaç de renunciar al benefici secundari. Mm-hmm. Sí que em pots dir, a vegades el benefici secundari pot ser que és que si no, sobretot si tens fills o una càrrega familiar, és que sents que no tens alternativa. Ok, però llavors és què estàs disposat a fer per poder-la tenir en uns mínims?
Si no fas res, no canviarà res.
Si no fas res, si estàs en el no puc, no et porta a cap mena d'acció. Si estàs en el decideixo des de la meva llibertat,
em compraries el ara no puc?
Això sí.
Aquest me'l compres.
Ara crec que no puc, però has de posar un però després.
Clar, però per poder, alguna fitxa hauré de moure.
Però pots dir, ara econòmicament no m'ho puc permetre, que és molt diferent de dir un simple no puc. Ara econòmicament no em convé, no m'ho puc permetre, ok, vale. Llavors la pregunta següent és, què ha de passar perquè si t'ho puguis permetre? Què estàs disposat a fer que depengui de tu?
Clar, clar, claríssim.
No que depengui
si dels altres. Si això ho traslladem a l'àmbit de la feina, per exemple, doncs un pot estar incòmode en el seu lloc de treball, però en canvi potser està ben remunerat o com a mínim remunerat pels compromisos que un té, o sigui amb els fills, amb la casa, el que sigui, i li surt l'oportunitat d'anar a un lloc, però potser no se'n sortiria. Ara tu pots dir, també, positivant d'aquesta manera, no? Ara no puc, bueno, però potser si em busco una altra feina que complementi el que no trobo aquí, podré anar a aquesta feina que segurament potser a la llarga serà la feina de la meva vida.
I té a veure amb identificar cap a on vull anar, perquè el no puc no et mou de lloc.
Uh-huh.
En canvi, jo decideixo estar aquí, és d'entrada, jo sóc responsable de la decisió que prenc. Sóc responsable.
Evident.
I a partir d'aquí és què estic disposat a fer per accionar canvis i fer que aquest canvi que sí vull fer pugui ser quan abans millor. Però d'entrada de ser conscient que mentre estigui aquí és perquè jo decideixo que no puc prescindir dels diners que m'aporta la situació X. I normalment és per temes econòmics. Però moltes vegades també és per una certa comoditat, per no moure massa elements del que podem anomenar seguretat, no? I
bueno,
una falsa seguretat.
Aquella frase tan coneguda que per fer una truita s'han de trencar els ous. I a vegades trencar els ous fa molta mandra.
Sí.
No?
Sí, i torno a repetir. És a dir, el no puc és no vull assumir les conseqüències que implicaria aquest acte. I les conseqüències en aquest cas pot ser quedar-me sense perspectives econòmiques. És a dir, també val dintre de la definició del
no puc. O no poder afrontar les que tens. Perquè, clar, els casos aquests que jo m'estava referint i que comentàvem aquí tant amb gent d'afers socials, com recordo, com advocats que ens han vingut a veure, i que... Clar, dius, vale, jo molt bé, jo decideixo, exacte, que trenco el vincle que tinc i em separo. Vale, he d'anar a viure a algun lloc, he de seguir menjant. Segurament he de passar, potser, uns diners perquè els fills comuns doncs, tinguin la manutenció necessària, etc. No guanyo prou,
Sí, i llavors és quan cal buscar opcions.
Sí, sí, exacte, és el que et deia, no? Si no mous fitxa, no, no canviarà res. Això està clar, no?
Sí, és així. I llavors és, tenint en compte que jo sóc responsable de les meues decisions, decideixo que ara no és possible, ara no és possible, però vull que sigui possible. I si no és possible és perquè jo decideixo no moure'm de lloc, perquè les conseqüències són tan greus per a mi o per als meus fills o per a qui sigui, que realment és millor continuar-me quedant aquí. Però fixa't, continua sent un acte de responsabilitat.
Sí, 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 i un acte de decisió pròpia.
De decisió pròpia, i llavors això fa que tu surtis del teu victimisme, com a mínim en certa manera, i et posis a buscar opcions, perquè si no et quedes anclat aquí en el no puc i ja deixes córrer qualsevol possibilitat de canviar.
Sembla mentida com canvia el discurs quan passa pels sedars de la Núria certes qüestions que ens surten així de sobrebot, doncs perquè són frases molt fetes o les sentim habitualment, no? Però, o sigui, acceptant la proposició prèvia, tu la gires i sempre li dones aquest punt de protagonisme per l'actor, fora victimisme, i mou el cul si vols canviar les coses. Si no les vols canviar, no el moguis, evidentment.
Sí, és que som els creadors de la nostra vida, som nosaltres mateixos. I ens autoenganyem quan pensem que són les circumstàncies les que dirigeixen la nostra vida. No és veritat. Sempre podem decidir. No podem decidir què faran els altres, però sí podem decidir com volem que ens impacti, això ho podem treballar, i quin és el nostre marge de decisió per poder crear la vida que volem o, com a mínim, adaptar-nos a aquestes circumstàncies que potser no podem controlar.
Totalment d'acord. Si algú vol alguna coseta més de la Núria Prenafeta, vol ampliar algun d'aquests temes, vol fer alguna consulta, correu electrònic, núria@nuriaprenafeta.com,
sí,
o en el seu lloc web, nuriaprenafeta.com,
sí.
Allà troben webblog, no?
Sí, és web i és blog,
web
també.
Web i blog a la vegada, i allà troben molta, molta més informació. Algun curs en perspectiva?
Doncs mira, no, ara he d'anar a la primera setmana de juliol a Madrid
Has tingut un inici de primavera, una
sí,
primavera tela.
Tota la primavera, diria jo.
Tota
des de Setmana Santa
tela,
ara fins a primera setmana de juliol. Allò que es
quants
diu...
Quants has fet? Entre cursos i xerrades i conferències, quants
no ho
quants
sé, no, uns quants, uns
cinc
quants.
Cinc o sis o set.
Uns quants. Sí, a més, intervencions en empreses privades, vull dir que això també
això
és
ja
la preparació,
ni
és gran.
Jo
també
parlava de les coses públiques, no?
Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do, hem de rematar-ho com il faut, la temporada, dimarts que ve.
I tant, dimarts és l'últim dia, no? Dimarts que ve.
Dimarts que ve és l'últim dia de la temporada, perquè
de,
ens encantarà que, si vols, evidentment, continuem tenint vincle. No relació, sinó vincle.
Per mi, que es continuï el vincle i que sigui llarg.
I que sigui llarg. Ens retrobem dimarts vinent i recordin que d'aquí a una estoneta, entre 12 i 1, posarem el podcast d'aquest espai on la Núria Prenafeta ha completat aquests 7 principis de la gestió ecològica de les relacions. Núria, moltes gràcies.
Gràcies.